que m'afegeixin una assegurança de viatge, i això també pot ser positiu en aquest sentit, però sempre utilitzant aquesta targeta de crèdit tinguent aquests diners, no a crèdit, eh? Si utilitzo la targeta de crèdit com a mitjà de pagament, per a final de mes, senzillament m'ho carreguen en el compte corrent i pago, magnífic, eh? Cap problema. Ara, com a sistema de finançament de crèdit per pagar-ho en els propers mesos, home, és un mal negoci.
De fet, no sé si és imprescindible tenir una targeta de crèdit per fer-ho, però això de fraccionar o les despeses i fer-ho periòdic per entendre'ns, i això és bueno, imprescindible.
Ho podries fer amb un crèdit al consum, no? Però també, però en principi això t'ho permet la targeta. Però en ocasions aquest fraccionament també te pot generar, en ocasions, eh? Perquè de vegades els dies de crèdit doncs donen uns avantatges i unes condicions positives en aquest sentit. Però si realment és crèdit i per tant et carreguen interessos sobre aquell crèdit, poden ser interessos molt elevats.
La teva sensació és que la gent sap fer servir les targetes de crèdit?
La meva sensació és que la gent s'ha de planificar una mica més, eh? El que parlàvem abans, fer aquest pressupost ja no de les vacances, sinó dels seus ingressos i les seves despeses, i per tant ha de dedicar una mica més de temps, no?, en aquest tema de la planificació. No és tant que no ho sàpiga fer com que fa mandra de vegades, eh?
I després hi ha una qüestió que gairebé, si tu et marques un topall de despesa, diguem-ne, i dius, mira, m'he fet un pressupost i això és més o menys el que em vull gastar, tens aquell número al cap, no? O sigui, i mentre va avançant les vacances, si són 10 dies o és un mes o són 3 setmanes o són 2 setmanes, saps i vas controlar més o menys quina és la despesa, dius, mira, avui ja no sortirem a sopar.
Potser més que el cap, més pel que ho apuntis. No?
Això està bé.
Ara m'he trobat en el passadís una companya vostra que, escolta, que em diu que té un Excel i
ah,
totes
sí?
les despeses, bé, jo crec que es pot dir, perquè és una persona aplicadíssima en el Montse Girona.
Home, companya del món Arracú.
Efectivament, que diu, escolta, jo porto un Excel i el porto el dia a dia, magnífic, i tal. Bueno, això és un quadre d'honor, eh? La primera de la classe, seguríssim. Però, en realitat, això és el que hauríem de fer.
Jo només t'anava a preguntar una darrera cosa sobre el tema de les targetes de crèdit, Josep, que és de què depèn aquest topall famós, diguem-ne, vostè pot gastar fins aquí, de què depèn, dels teus ingressos o de quina
depèn
cosa
depèn del que el banc coneix de tu, eh? El banc dirà, mira, jo com conec que vostè té aquesta nòmina i que a més té aquests estalvis aquí, etc., doncs li dono aquest límit de targeta de crèdit. Ara, escolta, puc demanar, i de vegades és molt sa, que me'l baixin aquest límit. Jo no he d'acceptar sempre...
O sigui, tu
sempre...
pots anar al banc i dir, jo, el meu límit ara mateix són 1.500 euros per
que
treure...
Que vostè me'l dona, però jo no el vull.
Jo vull 700.
Sí, efectivament. Per què? Perquè no vull fins i tot tenir el risc de que un dia...
O la temptació, fins i tot.
La temptació o el despiste, de vegades, de dir, bueno, m'he passat del límit que jo m'assigno. No, no, no. Més val dir-li, mire, vostè m'adona 1.500, moltes gràcies, però jo amb 1.000 vaig que...
Sí, sí, que m'estrello, allò que diuen, no? Ja només per acabar, la targeta de crèdit, jo per això et preguntava, Josep, que si tenies la percepció que la gent sabia què era i sabia com es feia servir, perquè he conegut casos de gent que ha arribat a una despesa tal que els ingressos gairebé, noi, van al mes i serveixen... O sigui, i tornen a fer servir el crèdit cada mes.
És molt difícil entendre la targeta de crèdit des del punt de vista psicològic, és a dir, el diner no el veus tant.
Exacte.
Mira que ja fa temps que utilitzem targetes de crèdit, però no és la mateixa sensació que la despesa immediata. Fins i tot et diria que la targeta de dèbit, que saps perfectament que en aquell moment es produeix un dèbit, es carrega al teu compte. Per tant, aquest efecte psicològic que no acabem de veure que estem gastant perquè senzillament estem entregant un tros de plàstic és perillós.
Perquè això és el més vençut sempre, eh? El mes següent et cobren.
Sí, en algunes ocasions, segons el tracte que tens, te pots dir, miri, ajorni'm això, o fins i tot a més, no? Si hi ha aquest tracte. Però quan hi ha aquest ajornament hi ha el risc de que hi hagi aquests interessos sobre les quantitats que deus.
Avui en aquesta economia domèstica amb el professor Josep Soler, del director de l'Institut d'Estudis Financers, volíem abordar aquesta qüestió de les vacances, de les targetes de crèdit, de si són un perill, de si no ho són, i també aquesta dada que m'ha deixat molt, molt fred, doctor Soler, que és aquest 40%
encara
de famílies
40%
que no poden viatjar.
I aquest és un element molt important. Vol dir que hi ha gent, o molta gent en aquest país, que està en una sensació que diem de fragilitat financera.
Absolutament. Gràcies, doctor.
Vinga, gràcies a vosaltres.
BBVA t'ha ofert economia domèstica. Si ets client del BBVA, ara pots activar o desactivar la teva targeta i limitar algunes de les seves operatives. És molt fàcil. Pots desautoritzar compres, suspendre la retirada d'efectiu al caixer o deshabilitar les compres a l'estranger. I quan tu decideixis, les pots tornar a activar des del web i des de l'app del BBVA.
12 i 5. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Pau Mitjans, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol posa els funcionaris catalans en el punt de mira.
Enric Millo adverteix que els treballadors públics hauran d'assumir les conseqüències si decideixen participar al referèndum de l'1 d'octubre. El delegat del govern espanyol a Catalunya ho ha dit en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
Si un funcionari premeditadament i consciència doncs, opta per infringir les seves obligacions com a servidor públic, doncs també, òbviament, s'hauria d'enfrontar les conseqüències. Els polítics, els funcionaris i les empreses que poguessin participar en processos, en procediments il·legals, corren el risc de quedar inhabilitats. Això ja s'ha vist, ja s'ha comprovat, no? Ja ha passat això.
Des d'Esquerra, però, asseguren que els funcionaris tindran les espatlles cobertes. La número 2 dels republicans, Marta Rovira, garanteix que el referèndum es podrà tirar endavant sense que hi participi ni un sol treballador públic.
Estem intentant treballar és amb la màxima preservació dels treballadors i els funcionaris públics, de tal manera que tot el que es desenvolupi durant el dia 1 d'octubre recaigui només sobre responsabilitats polítiques. Serem els càrrecs electes, els diputats i diputades, seran els responsables polítics qui assumirà tota i cadascuna de les responsabilitats de la jornada electoral.
La polèmica sobre els funcionaris s'emmarca en un debat més ampli, el de les garanties. Els comuns refusen fer costat al referèndum fins que no sigui 100% segur que no es tractarà d'una repetició del 9-N. Ho ha dit la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alemany.
El que estem valorant és encara en quines condicions o si realment és un referèndum amb totes les lletres o no, per valorar realment si serem, de quina manera hi serem. Jo crec que la proposta no és només cap als comuns, jo crec que s'ha d'explicar a tota la ciutadania que si és l'1 d'octubre, què es trobarà l'endemà.
Ho ha dit també el Via Lliure, els comuns també han assegurat que participaran i faran costat a la mobilització ciutadana. I Cristina Narbona serà la nova presidenta del PSOE. L'exministre ha acceptat l'encàrrec que li va fer Pedro Sánchez i, per tant, substituirà Micaela Navarro, que és qui fins ara ocupava el càrrec. Tot i que ho podria compatibilitzar, Narbona ha decidit deixar el seient que ocupa actualment el Consell de Seguretat Nuclear i dedicar-se en cos i ànima al partit. I situació complicada aquesta hora pel que fa al trànsit, als accessos del circuit de Montmeló, on es fan els entrenaments del Gran Premi de Motociclisme. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
A l'AP7 hi ha 8 quilòmetres de retenció entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès en sentit Girona. Hi ha problemes a la sortida 14 de Parets i es recomanen les sortides 13 i 15. A la C17 hi ha 2 quilòmetres de cua a Parets del Vallès en sentit Vic i a la C35 hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de retenció a Montmeló en tots dos sentits per accedir al circuit. A banda d'això, comentar-vos que l'autovia 2 està tallada al Bruc en sentit Lleida per un accident i això provoca un quilòmetre d'aturades. És tot, bon dia.
I en esports, el Gran Premi de Motociclisme de Catalunya en mitja hora arrencarà la qualificació de Moto3, circuit de Barcelona-Catalunya. Quim Salvador.
Quan passin 5 minuts de dos quarts, es farà el primer entrenament oficial, el de Moto3, categoria que ha dominat a la tercera sessió de lliures al valencià Aaron Canet. A l'últim entrenament a Moto2, millor temps per Àlex Márquez, liderant la categoria mitjana. Els entrenaments oficials de MotoGP a les 2:10, la Q1, per la qual hi hauran de passar Maverick Viñales i Valentino Rossi, entre d'altres, per buscar un lloc a la definitiva Q2, que arrencarà a 2:45 i determinarà les primeres posicions de la grella de sortida.
I a les 12 ha començat la festa commemorativa del 25è aniversari de la Copa d'Europa de Wembley, que va guanyar el Barça a l'esplanada del Camp Nou, i organitzades diverses activitats per als socis i aficionats. La festa acabarà a les 10 de la nit amb l'homenatge als herois de Wembley i un partit de futbol a l'estadi entre els membres del Dream Team i del Benfica del 92, i en poc més d'una hora jugarà el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça a Torrejón de Ardoz. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
I el temps, el sol anirà acompanyat de pinzellades de núvols alts. Durant la tarda es formaran ruixats puntuals en punts d'alta muntanya. Les temperatures es mantindran càlides amb molts valors de 30 graus, sobretot en comarques de l'interior.
Patis on hi ha fonts. I que darrere la font hi ha un nou que balla.
Del 15 al 18 de juny, vine a veure l'ou com balla a Patis i Jardins de la Ciutat. I dijous 15 de juny, portes obertes a l'Ajuntament de Barcelona. Consulta els horaris, llocs i activitats a barcelona.cat/ou com balla.
Ajuntament de Barcelona.
Somriu, somriu! Ara aquest mes a Ford paga la meitat i emporta't tot el cotxe. Ho has sentit bé? Paga la meitat i emporta't tot el cotxe. A la nova gamma SUV i amb 7 anys de garantia. 7 anys de garantia. Tu deixaràs escapar? Consulta condicions. Somriu, ja has arribat a casa. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquàpolis La Pineda, Maui Paradise Spa, relaxa't a l'aire lliure i l'aquàpolis més hawaià que mai a l'espai Surf Waimea.
A 5 minuts de Reus i Tarragona i a 1 hora de Barcelona. Descompte especial pels oients a costa-dorada.aquàpolis.es amb el codi RAC1. De l'1 al 15 de juny, a l'Escala gaudeix de les jornades gastronòmiques de la Sèpia.
Un producte del mar, pescat, cuinat i elaborat a l'Escala.
Tasta els menús dels restaurants participants.
De l'1 al 15 de juny, jornades gastronòmiques de la Sèpia a l'Escala.
En Sèpia't.
Més informació a visitlescala.com.
El meu germanet, que està a punt d'arribar ja a mi, sempre ens faran falta moltes coses. Però la mami encara no sap que només en necessita una. Moms.
Moms?
Sí, Moms. L'aplicació de les mamis per comprar i vendre articles seminous pels petits. Moms, amb dues os.
Descarrega't ara Moms i compra de forma còmoda i segura.
Has tastat alguna vegada la tonyina roja Balfagó?
No.
Doncs et convido a menjar-ne a un restaurant de Barcelona adherit a la primera quinzena de la tonyina roja Balfagó. Del 26 de maig a l'11 de juny tastarem l'autèntica tonyina roja Tunus Tinus. Primera quinzena de la tonyina roja Balfagó a Barcelona. L'autèntica tonyina roja a més de 70 restaurants del 26 de maig a l'11 de juny. Més informació a Facebook a Balfagó Group.
Motor Múnich et va prometre l'evolució i aquí la tens. Vine a Motor Múnich i sigues el primer en descobrir el nou BMW Sèrie 5. Motors Twin Power Turbo, assistent de conducció intel·ligent, les darreres innovacions tecnològiques de la marca i un poder de seducció inesgotable. Nou BMW Sèrie 5, l'evolució a Motor Múnich. Motor Múnich, on si no, a Sabadell, Sant Cugat i Terrassa.
Te n'has assabentat? Si reserves amb Grimaldi el teu viatge amb vaixell a Sardenya, tindràs un 20% de descompte.
Aquest estiu?
Esclar, només fins al 18 de juny. No esperis més. Reserva ara amb Grimaldi Lines. Dedicació, creativitat i tradició.
Del 15 al 19 de juny, passeja pels 16 carrers i places enramades de Sallent.
Vine a les enramades de Sallent.
Gaudeix de balls, concerts, DJs, gegants, sardanes, espectacles infantils i de l'actuació de l'Orquestra Meravella i el tradicional retaule d'embotits.
Vine a les enramades de Sallent. Envolta't d'enginy, color i d'art efímer.
Consulta el programa sallent.cat.
El cinema és un art fascinant. I vist des de l'òptica d'un geni...
Iago, no veo nada.
Encara més. Gaudeix de l'univers de Woody Allen amb 9 de les pel·lícules que l'han convertit en un dels directors més estimats i respectats. Cicle Woody Allen.
Toda tu vida es nihilismo, sarcasmo y orgasmo.
¿Sabes? En Francia con ese eslogan me harían presidente.
Cada dijous a la nit a 8 TV.
Volem tornar al nostre futbol on es mereix. Aquest dissabte a les 7 al mini, tornada del playoff de descens a segona. Barça B Cartagena des de 3 euros i socis gratis. I a les 10 al Camp Nou gaudeix amb la festa del 25 aniversari de Wembley amb entrada gratuïta. Vine al mini, amb tu som imparables.
A RAC 1, Via Lliure. Tots els caps de setmana de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Minut y medio y un cuarto una del migdia.
Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con el último ejercicio por una temporada, os lo prometo, de funciones exponenciales para secundaria, que es esta función de aquí, 3 elevado a menos x, que ahora veremos que se puede expresar de otra manera, en la cual la base es un número más pequeño que 1.
M'imagino milers de nanos joves ara mateix fent coses semblants al que sentim. Aquest que parla és David Calle, que és un professor de secundària que des de fa uns quants anys penja vídeos, és un youtuber, bàsicament, explicant mates, química, física. Els vídeos tenen més de 500.000 de persones subscrites, però han rebut la visita de més de 30 milions d'estudiants. És un fenomen, un senyor que ensenya a aprendre, a estudiar. Hi ha persones que ara mateix, moltíssimes, ens estan escoltant, no sé si ens estan escoltant o estan treballant o fent les dues coses, però pendents d'aquests vídeos són els nois i noies que aquesta mateixa setmana, dimarts, dimecres i dijous, s'examinen de la selectivitat. 32.000 a Catalunya, de la temuda, angoixant i potser en alguns casos definitiva selectivitat. Avui al Via Lliure volem recordar aquell moment de la nostra vida, no sé si la recordareu, com ho vau viure la selectivitat, si us va passar alguna cosa, si vau entrar a l'aula adequada o no, si us en recordeu o no, si vau treure una bona nota o no, si se us va espatllar el dia, si vau arribar fins a poder-ho fer. Bé, comenteu com vau viure vosaltres al 902-4-7-7-100, al Twitter, al Facebook del Via Lliure, també a través del Shooter i també a través de vialliure@raco.net i, evidentment, al telèfon al 902-4-7-7-100. Marc Pastor, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, el Marc, ja sabeu, treballa a la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, abans ho hem explicat.
Sí,
ja he vist que havies fet un tuit en el moment. S'ha malinterpretat el que jo havia dit, però vaja, ja és l'habitual. Ja sabeu que també és escriptor, La mala dona, L'any de la plaga, Bioco, Farista. Recordes aquell examen?
L'examen. Simular, sí que el recordo. Sí.
Ah, va haver-hi un concret que especial en aquest
sentit. Va ser l'examen d'història.
El d'història.
Sí. Sí, de fet, a mi història és la assignatura que més m'agradava. És la que
sí o no?
Sí, sempre. I jo quan escric novel·les, gairebé totes són històriques. És el que més... amb el que més gaudeixo, mm-hmm. I m'agradava moltíssim estudiar història.
Ho tenies tot controlat?
Jo història ho tenia pamadíssim. O sigui, mm-hmm. Pensa que jo m'agraden les màquines del temps. Per tant, ho tenia ja quasi ja... ho tenia fet. Mm. Vaig fer l'examen, sí. I vaig sortir molt content d'aquell examen. Era un examen de 10.
Sí, eh?
Ho tinc segur, mm-hmm. Ho recordo.
Recordes alguna pregunta, alguna cosa
no,
de què anava?
No, això ho vaig oblidar tot.
Recordes que era molt bon examen, però no ben bé,
sí,
què et preguntava.
Recordo les sensacions, saps? Perquè hi havia,
sí, sí, sí,
hi havia,
sí,
gent que et deia, no, a mi no m'ha anat gaire bé, que són els de 8,9.
Ara, aquests.
I després, jo recordo la sensació de hòstia, el partit ha sortit bé, saps? Un partit de 5-0. I quan arriba les notes, veig que l'examen trec un 3.
No!
Sí, totes van anar molt bé, totes les altres assignatures van anar molt bé.
Molt bé, què vol dir? O sigui, de
que... de vuits.
De vuits i picos, i aquest,
sí,
un 3.
Sí, aquest un 3, sí, sí.
I?
I llavors ens hem de situar, és l'època preinternet. Això estem parlant de l'any, que això seria el 94 aproximadament.
Uh-huh.
Llavors jo dic, em diuen, vaig a fer revisió d'examen. I dic, vale, aniré a fer revisió, però això no pot ser, jo aquí he tret un 10 segur. I em diuen, però cuidado, perquè si vas a fer la revisió d'examen, potser te'l fan repetir. Llavors no hi havia ni el tot és possible, ni hi havia res, saps? Jo, Elisenda, em fan repetir l'examen? Sí, si vaig a revisió. I em vaig cagar a sobre, i jo no vull repetir res, ni un sol examen de la selectivitat, no m'interessa gens.
I no vas anar a reclamar?
No vaig anar a reclamar.
Val. I això què va comportar?
Això va comportar...
Perquè tu, veure, tu què volies? Estem posant-nos a l'any 93-94, que dius tu, el Marc Pastor, 18 anys, a punt d'entrar...
Sí, 17,
la...
17.
17, 17, sí. 18. En aquell moment devies estar-ne a punt de fer 18. Preparant-se durant, no sé si un mes o unes quantes setmanes per la selectivitat. Tu què volies ser?
Jo volia ser periodista.
Tu volies ser periodista?
Sí, jo volia ser escriptor. I vaig pensar, per ser escriptor, què he de fer? Escriure. I què escriu? Els periodistes.
D'aquella manera, però sí.
Per aquest logisme vaig arribar que volia fer... No, jo volia estudiar comunicació audiovisual.
Uh-huh.
I amb
a aquest... on? A quina universitat ho treu?
A Bellaterra.
A Bellaterra, l'autònoma.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. I com a segona opció tenia criminologia, uh-huh, perquè em feia gràcia.
Però l'havies posat així una mica...
Era el primer any que hi era, el primer any que estava homologada, i la criminologia, i a mi sempre m'havia agradat Magnum i tal, i dic, escolta, projecte de futur, criminologia. Primer, comunicació visual, que segur que hi entro, segon, criminologia, que segur que fa gràcia. I això, tenia 17 anys, ja tinc 39, i tu has dit, no estic treballant ara mateix. Doncs resulta que em vaig quedar, gràcies a aquest 3, em vaig quedar una centèsima...
Una centèsima! O sigui, només que hagués 3 i mig o 4.
Sí, un 3 en 2. No?
Un 3 en 2.
Només, no, de mateix no vaig gravar bé. Un 4 potser hauria d'haver tret. Sí, em vaig quedar una centèsima d'entrar a comunicació audiovisual.
Val, ara m'expliques la sensació del moment, de quan et diuen no entres per una centèsima, te'n
no
vas a fer criminologia.
No puc explicar gaire perquè no és horari per explicar la sensació del moment.
Ja.
Però diguéssim que...
Vas trencar coses a casa, no?
Em vaig emprenyar, però com que criminologia també m'agradava, vaig pensar, pues, encara ho disfrutaré, saps? Encara m'ho passaré bé.
I efectivament.
Sí, m'ho vaig passar molt
bé. I has pogut fer les dues coses, criminologia i escriure.
Exacte, i de fet
cosa?
He acabat a la ràdio també després per parlar de coses.
O sigui, imagina't, no calia anar a comunicació. Els que vulgueu ser periodistes, feu criminologia i ja està. Gent Díaz, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La gent és escriptora, també la coneixeu, traductora, redactora, ha escrit entre d'altres Vida familiar, Mare i filla, Mujer sin hijo, Belfondo. Tu recordes aquell dia? Sí, d'aquesta,
sí que recordo.
De quin any estem parlant?
Ara ho estava pensant, dic, hosti, 2006-2007.
Què dius? No? 2006?
29, però... fa 11 anys, no?
Hosti, tu, que fort.
Silenci a la ràdio.
Jo vaig tirant.
El mateix any.
És insultant, no? Val.
No era gens conscient d'això fins que ho ha dit el Marc i dic, vés comptant, que ets de lletres, ets lenta, vés comptant a veure quin any era.
A veure, tu què volies ser?
Doncs jo havia passat dels 9 als 18 estant federada a natació i per tant volia fer INEF. Mm-hmm. Jo volia ser la professora d'educació física. El que passa és que en 17-18 vaig deixar de nedar en un club, sí, en competicions, etc. I llavors, com que INEF havien de ser les proves físiques i les proves teòriques, vaig pensar, ara les físiques ja no les passes, que les hagués passat perfectament,
i
ara no
problemes.
Les passaria. Però llavors sí, però com que havia perdut tot el contacte amb l'esport així a diari, vaig pensar, doncs, una altra cosa, i llavors volia fer psicologia.
Uh-huh.
Però com que després de la selectivitat faria un mes sabàtic, un any sabàtic, vaig pensar... Doncs, bueno, ja tindràs temps. Ah. Llavors, jo no vaig fer la selectivitat pensant quina nota necessitava, perquè encara no havia triat exactament quina carrera volia fer.
I això va acabar sent així? No vas arribar a fer-la?
Vaig fer la selectivitat fatal, perquè a segon de batxillerat vaig passar un any una mica estrany.
Uh-huh. Ara li diu un any estrany.
Sí, clar.
No, perquè m'havia enamorat d'un imbècil i llavors, doncs, tota la disciplina que jo tenia en tots els meus anys acadèmics se'n van anar una mica a Norris, i per tant vaig fer segon de batxillerat una mica així i vaig anar a la selectivitat con lo puesto, diguem.
Uh-huh.
I per tant només vaig treure bona nota amb el que tenia con lo puesto, que era llengües.
Yeah.
No anglès, perdó, català i castellà.
I
vaig pensar, home, això deu vol dir alguna cosa.
Filologia.
Bueno, vaig pensar, en aquell any sabàtic vaig estar vivint uns mesos molt a prop de Bilbao i vaig pensar, jo havia tret un 9,4 en català i un 8,7 en castellà, i la resta fatal. 6 o 5, en anglès un 3 també, coses així.
Ah, sí?
Llavors vaig treure una nota molt regulint. Però vaig pensar, home... Català i castellà, ni me'n recordo, ni me'n recordo. I a més vaig ser l'única que va triar literatura del meu institut, i per tant recordo amb molt de carinyo els últims mesos, les últimes setmanes.
La solitud extrema.
Bueno, codo con codo, una mica, amb la meva profe de castellà, que em caia molt bé, i que a més fa poc va venir a la presentació d'un llibre.
Ah, sí?
Que va ser molt emocionant.
El retorn, diguem-ne.
Sí, sí.
Ens hem acompanyat també a l'estudi de la Folquet, de la Ballonesta, de la Gatjoli, també del Xavi González. Hola a tots, eh?
Hola.
A veure, jo us anava a preguntar si recordeu aquella època, tots plegats, els nervis, com estudiàveu, perquè jo recordo que, hosti, aquell tram de tensió de les últimes... O sigui, jo, és que recordo el tram, ho deia avui a la tertúlia de patates, molt llarg. O sigui, entre que saps que has de fer l'examen i el fas, molt llarg, i perdre ben bé la meitat del temps dient sí, avui sí que m'hi poso, avui, que escolta, això serà un festival, i no, fins l'últim moment no posar-s'hi.
Jo sóc molt d'anar a última hora.
Veus?
D'allò de llevar-me, si podia ser l'examen, llevar-me a les 5 per estudiar abans d'anar a classe, i sí que recordo la selectivitat patir una mica, perquè les dues o tres últimes setmanes van ser allò un ritme... Però jo sí que recordo que el dia de la selectivitat no és que estava especialment nerviosa, sí que estava una mica inquieta, perquè la selectivitat no es feia a Vilafranca, sinó que havíem d'anar a Vilanova a fer-la, i aleshores teníem un autobús que ens venia a buscar a l'institut molt d'hora, a les 7 del matí, per poder arribar a Vilanova amb temps. I a mi em feia patir haver d'anar amb aquell autobús, que l'autobús arribés tard, que no arribéssim a fer la selectivitat.
Tal.
O sigui, aquest desplaçament a mi em va inquietar una mica. Però per la resta, no. Bé.
Bé, però en el procés tu eres de les d'última hora, eh?
Última hora total.
Folquet?
Última hora total, sempre. A diferència de l'Anna, per això, l'Anna es llevava molt d'hora al matí, jo era de nit, és a dir, un litre de cafè i tota la nit estudiant, però última hora vol
dir... I llavors dormint
el
dia.
Hora. I llavors fent el que es podia durant el dia.
Sí que hi ha una mica això de, no sé, 17-18 anys, ui, sí, l'èpica de fer molts cafès i d'estudiar de nit.
Jo no vaig estudiar gaire, eh?
No vas estudiar gaire?
No vaig prendre cap cafè.
Jo, en aquella època, jo realment recordo que tot, et deien, no, tot el que hagis estudiat ja ho tens, i sí que vaig repassar per estudiar. No vaig
això
estudiar.
És veritat, aquesta, que ho deien.
Perdona, però aquesta frase és terrible. Sí. Tot el que havies d'estudiar ja, no, amb les classes ja...
La setmana abans de les... Jo estava en una agència d'aquestes de càstings i tal, i el cap de setmana abans de la selectivitat jo vaig anar a fer un anunci. I vaig estar tot el cap de setmana fent un...
Perdona, tu saps una agència de càstings? És que clar... Ho diu així, amb aquella normalitat que penses... Ah, ja se sabia això.
Un catàleg del Nissan Almera, vaig estar tot el cap de setmana, que em van pagar 80.000
euros. Conduint? En plan conduint?
No, perquè no tenia edat.
Clar, clar.
Sortia a jugar de bàsquet, jo que flipava en el port de la Barceloneta, al costat del cotxe. I vaig estar tot el cap de setmana, que tothom estava estudiant, jo vaig estar jugant a bàsquet al costat d'un Nissan Almera.
I això t'ho permetien a casa, eh?
Són 80.000 peles. No, jo anava molt sobrat i el matí de la selectivitat estava molt eufòric. Anava pel carrer pensant, vaig a la selectivitat, No, com a Spider-Man 3, com el Tobey Maguire, va tot xulo.
Però sí que hi ha un punt, no? Aquest és el trànsit entre la infantesa, adolescència i ser adult, no? O sigui, aquell moment que dius... Compte que anem cap a la facultat, eh? Compte que l'any que ve...
L'oasso d'ull m'ha arribat més tard.
No, però la sensació que alguna cosa estava canviant, perquè hi ha gent, per exemple... Sí. Jo en el meu cas, a la meva escola, vaig estar-hi des dels 3 als 18. O sigui, penseu que és el mateix espai que havies entrat amb el nas ple de mocs i arribar fins a l'edat que saltes a la facultat. Mm. Hi ha un salt de fer-se gran aquí bastant bèstia. No sé si tenies també aquesta sensació, tu, Gen.
Jo, amb el que més ho notava, per exemple, és que fins aleshores els exàmens que tu tenies te'ls deien amb un marge d'una setmana i era un temari molt concret, no? I amb la selectivitat tenies... no sé exactament quan era, però potser un mes mort, que tu triaves quan estudiar. Mm-hmm. O sigui, t'havien passat a tu la responsabilitat, tenies una data molt llunyana, i si no eres disciplinat, ho feies tota última hora. I això em feia sentir que era diferent.
Alguna cosa passava allà.
Sí, que ja depenia més de mi que no pas dels mestres, que deien dimecres, no? Mm. En 3 dies tens un examen.
Exacte,
i en canvi això era... gestionat el temps.
És que el llarg termini, diguem-ne, o mig termini en aquest cas, és diferent, perquè els que... No sé com éreu d'aplicats tota la resta, que Joli i Xavi, però ostres, jo molts que fins que anaves fins a la facultat, la nit abans i...
Jo era més aplicat durant el batxillerat que la universitat.
O sigui,
jo me'n recordo de l'últim mes de la CL, jo era molt d'escriure, jo em reescrivia els apunts i me'ls reescrivia fins que me'ls aprenia, i això a la universitat ho vaig perdre de cop.
Mm. I llavors què, a la facultat?
Pues...
Al bar, exacte. Gatjoli, missatges
dels...
Per tu i els
oients. Missatges. Val, no, la meva experiència no l'explicaré perquè jo sóc d'aquelles persones que acostuma a fer ràbia, és a dir, jo ho sento molt.
Ho feia molt bé.
Em sap molt greu. Però és que jo m'ho passava molt bé fent esquemes.
Va.
Ja els havia fet. No, però perdoneu, hi ha un target com jo. És a dir, hi ha gent, que és la típica gent que quan surt diu ai, m'ha anat molt malament. Jo era una mica així, em sap greu, però represento tota aquesta
els
gent
esquemes.
Que m'està escoltant, que feia esquemes.
Jo feia esquemes per evitar posar-me a estudiar. És a dir, veus? Pensava, mira, veus un esquema que bé que m'ha quedat, però no m'hi posava.
És un mètode d'estudiar també, no?
I és un mètode d'estudiar.
Mentre ho estàs triant i seleccionant, ja et va quedant.
Jo faig esquemes per fer les novel·les arran de fer esquemes per estudiar.
Jo ho vaig perdre amb l'any sabàtic, ho vaig perdre.
Quantes coses van passar per aquell any sabàtic, noi?
Escolta, ens expliquen coses, els oients, fora de la nostra història particular. Mira, la Laura ens diu, al meu marit li va passar això de la centèsima i es va enfadar tant que se'n va anar a l'Emili. Mira,
com?
Són opcions.
Potser el
vas
cuidar també,
no? Sí, també pot ser, exacte. L'Amador diu, el 1993, la nota de tall per comunicació audiovisual a la UAB era un 7,03. És l'únic que recordo. Realment era una nota bèstia i em sembla recordar que la Pompeu Fabra encara era un punt més...
Jo recordo a la meva època era més d'un 8, eh?
Sí.
Imagina't.
8,45.
Hi ha un problema...
Sobre el 8, 8 i alguna
cosa. Sí? Sí. És que no sé què va passar en aquella època, però és que ara, a més, no pot ser la comparació, perquè encara hi afegeixen 4 punts. O sigui, ara la nota màxima són 14, si no m'equivoco, sí. Xavi? Que és com...
Que vota el públic.
Exacte. Hi ha com un afegitó darrere.
Tens uns exàmens físics i després tens dos més que et sumen 2 punts cada un per ampliar nota.
És terrible. O sigui, no s'entén res, ara.
És com Eurovisió, ara.
Sí.
Atenció, un missatge que hem rebut via Twitter, que ara no tinc el nom a mà, però si puc us el busco i us el dic. Diu, A l'examen de Geografia i Història la vaig liar parda. Teníem 3 hores per fer-la. Bé, em vaig quedar fins que el professor em va treure l'examen, amb la mala pata que va agafar l'esborrany en comptes de l'examen oficial. Al dinar vaig treure els papers de la motxilla i gairebé moro. Vaig anar corrents per si agafava el professor encara dins de la facultat, però no hi era. Plorant, un drama. Un home de manteniment em va voler consolar. En fi, a la tarda, examen de llatí, buf, diu, i el dia següent va venir el professor i em va dir: tranquil·la, ja m'adono que és un esborrany, t'agafaré l'altra part de l'examen.
Això una mica irregular, eh? Compte, sí. Compte, eh?
El... Ara entenc per què no tinc el nom, clar, no ens ho deu haver dit.
Sí, exacte. Exacte. Sí, sí. Mira, tenim al telèfon el Francesc. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Des d'on truques, Francesc?
Des de Palafrugell.
Ens volies, no sé si ens volies explicar alguna història relacionada amb la selectivitat, una mica en solidaritat amb tots els nanos que ara mateix, aquests 32.000, dimarts començaran a fer els exàmens.
Bueno, a part de que jo la selectivitat puc dir que sóc dels que s'ho va passar bé.
Veus? Mira, ja pots penjar. Gràcies, gràcies i bon dia.
Espera, que després hi ha l'altra banda, que ara actualment sóc professor justament de secundària. I jo sempre els dic el mateix consell als nanos quan han d'anar a fer la selectivitat, tot i que actualment no estic fent batxillerat, i els dic: a veure, si tu has aprovat el curs, si tu ja t'ho saps, doncs la selectivitat també t'ho sabràs. És normal que pels nervis baixis una mica la nota, però si tu saps... Si tu has sapigut durant el curs, tu saps ara.
Això és relatiu.
I l'experiència me dona bastanta raó.
Això és relatiu, t'he de dir, Francesc.
A mi em va funcionar i els alumnes que els he donat aquest consell en general els ha anat funcionant.
Està
també.
Bé, està bé.
Estem pressuposant que el curs t'ha anat bé, també.
Clar, aquí hi ha el tema. Aquells que, diguéssim, no han aprovat o han aprovat amb mètodes fraudulents, la selectivitat ho tenen una mica més complicat.
Ja. Sí, que és veritat.
O aquest era el consell que els dono jo.
Llavors, a vegades es contraposava, hi havia professors, allò, la teoria aquesta que hi ha professors que t'estimen i professors que t'odien, i se suposa que amb la selectivitat això, taula rasa, això també és veritat. Francesc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara, que vagi molt bé. Ara fa 15 anys, el Telenotícies Comarques de Lleida van entrevistar a TV3 una noia que es deia Maria Pascual, que era de Mollerussa i que havia tret la nota més alta en llengua catalana de tota la província de Lleida, que era un 10, d'acord? I l'entrevistàvem per això, allò que passa a partir del cap d'uns dies de fer-se la selectivitat, que els de TV3 o companys d'altres mitjans anem a veure qui és el que ha tret la millor nota. En aquest cas, a Lleida, una noia que es deia Maria Pascual. Aquella noia, amb els anys, va passar a dir-se Maria La Piedra, i la tenim al telèfon. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perdona, és espectacular, un 10 de català.
Me llamo catalana, sí, sí.
Però tu eres...
Sí, no creuen que soc tonta.
No, però... però, perdona, tu eres bona estudiant o què?
Sí, a veure, jo després vaig fer filologia catalana. Ja tenia molt clar que la llengua i la literatura catalana m'encantava.
De fet, saps, vull dir, amb el temps hem vist que el tema de la llengua, de català, castellà, anglès...
sí,
quants idiomes parles?
Bueno, italià també... Bé, 4. I després he fet una mica de francès i una mica d'alemany, però molt poc.
I recordes això? Clar, devia ser el primer cop que sorties a la tele.
Sí, exacte. I després em vaig apuntar a comunicació audiovisual i llavors ja vaig començar a fer... Això l'any següent, ja vaig començar a fer coses a Lleida Televisió.
A Lleida però Televisió?
Però la primera vegada va ser per la selectivitat.
O sigui, tu eres bon estudiant, en general.
Sí. Vaig treure un 8.26 de selectivitat.
8.26?
Sí. Hosti,
és una animalada. O sigui, no era només el tema llengua. O sigui, tota la resta, també.
Sí, perquè, bueno, era humanitat. No feia matemàtiques, perquè les odiava. Llavors, a mi m'encantava el llatí i feia tot relacionat amb això. Filosofia, saber la filosofia... Tot el que era humanitat.
Tu recordes quina nota era per entrar a comunicació aquella època?
Un 5 i a filologia un 5. Que primer vaig començar a filologia i després... Sí, vaig veure que per el matí estava en sociologia i em vaig donar compte que per la tarda podia ser la diplomatura de comunicació, no la licenciatura. I llavors m'ho vaig anar alternant. I demanaven un 5 per cada cosa, sí, la Lleida.
On fèieu els exàmens? A la Universitat de Lleida, suposo.
A la Universitat?
Sí.
A Lleida. Jo estava estudiant a la Salle de Mollerus, llavors era fa un dos segons. I anàvem a Lleida al
Veus? L'autobús, això que deia en Vilapor, que hi hagués algun problema amb l'autobús, perquè clar, no arribes clar. A l'examen.
El que em va passar que un dia abans de la selectivitat, del primer dia, em va agafar celebrar, estava 39. I els meus pares em van dir, bueno, si no, presentat al setembre i ara recuperem, perquè jo, que no, que ho vull fer ara, perquè no puc fer un estiu fatal. I I jo pensant, a veure, com te'l tregui un 4 de selectivitat, llavors un 4 de 10, perquè amb un 5 entrava a filologia, llavors no calia més nota, perquè de la Salle ja tenia molt bona nota, tenia un 8,6 o algo així, llavors estava sobrada. I llavors vaig dir, no, és igual, em vaig posar a la banyera amb aigua freda, una hora abans d'agafar el... I em vaig anar superdopada, i llavors ma mare em va acompanyar al bus i li va dir al monjo que té la Salle... que estava fatal en febre, que anava a fer l'examen com fos. I mira, al final va anar superbé de mi febre, perquè em vaig tirar a saco.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 4 minuts per damunt de les de 2:15 del matí. Bé, per qui ho estigui escoltant ara, és Maria Lapiedra qui ens està parlant. Va treure un 10 en català, va estudiar també filologia i comunicació audiovisual, i en fi, una d'aquelles estudiants bones de l'època. Maria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. També tenim al telèfon el Ricard. Ricard, bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on truca, Ricard?
Truco de Figueres.
De Figueres.
Jo vaig fer la selectivitat només l'any 86, per això quan sento que algú l'ha fet el 2006, és allò que diu el Basté, saps?
És indignant.
Sí, bastant. Llavors, jo tinc una doble anècdota, una, que aquella època la selectivitat només es feia a Barcelona. Llavors havíem de venir i durava 2 dies, com ara. I,
Ara en dura tres,
sí. Imagina't. Aquella època durava 2 dies i des de l'Institut de Figueres es va decidir allotjar-nos a Barcelona. Però van tenir l'encert d'allotjar-nos... No, jo faig els anys al novembre, per tant jo tenia 17 anys quan vaig anar a fer la selectivitat. Ens van allotjar al carrer Sant Pau al Raval, entre setmana, i a nois de 17 i 8 anys vam sortir a passeig al vespre a les Rambles i al Raval de Barcelona. Molt, veníem de poble i contents, passejant per les Rambles i de cop ens pugen pel carrer, per les Rambles pugen dos senyores espectaculars amb uns cossos increïbles.
Dos què, perdona? Què has dit?
Dos senyores, noies, molt guapes, espectaculars, vestides d'una forma una mica estrambòtica per nosaltres que veníem de Figueres, i mirant-les, i quan ens vam creuar amb elles va ser com vaig descobrir el Pepi de Foix i el Duque. Perquè... la seva paraula va ser, hola, guapo, què tal, qui quieres algo? I teníem 17 anys, no? Aquella nit vam córrer cap a l'hostal, no vam dormir tota la nit, i el dia següent vaig fer l'examen de castellà, vaig tirar un 10.
Ah, veus?
No, de castellà.
Home, li has donat les gràcies a l'hola, guapo, exacte.
Jo penso que sí. M'ha recordat molt, jo penso que devia ser el Tevi i el Duque.
Exacte, segurament.
I l'Òscar i l'altre.
Passen 6 minuts de 2:15, gràcies, Ricard.
A vosaltres, adéu.
A veure, a part d'això de fer esquemes, jo abans deia que jo no podia anar a les biblioteques perquè jo quan estudiava necessitava parlar. Ja sé que és molt estrany, però em preguntava i em responia a mi mateix. Llavors, no volia molestar ningú més. Biblioteques, a casa...
Mai.
En silenci, absolutament?
No, però és que biblioteca és impossible, perquè no estàs en silenci. Vull dir, sense els sorolls
dels papers dels altres.
Dels sàquers, de tot. Aquest silenci incòmode. Jo prefereixo estar a casa i amb música. Jo estudiava amb música.
Ah, sí?
Sí.
Jo no he pogut mai.
Jo tampoc.
Ni música ni ràdio.
Amb autorreverse, saps? I l'escoltava... No l'escoltava, el tenia de fondo.
Tu recordes alguna cançó d'aquella època? O sigui, que et posessis molt durant l'estudiar la selectivitat o què?
Sí. És que sempre quedo molt malent quan ho dic. Jo escoltava set. I sempre tothom se n'enfot, però jo recordo el Joyride, el tinc gastat, aquell casset, i l'escoltava per estudiar.
Sí. Gent?
Jo a les biblioteques no, perquè... bueno...
distreia.
Sí, perquè va entrant gent, els coneixes, hola, què tal, sortim un moment...
És que sempre he trobat l'estafa d'anar en grup a la biblioteca. Avui hem quedat 4 per anar a estudiar a la biblioteca, però què m'esteu dient? No, o sigui, aquell moment que t'asseus i t'aixeques la vista i que...
Clar, i tota la gent que va entrar a la biblioteca, perquè clar, tothom està d'examen...
Ara, perdoneu, sabeu que hi ha cues per anar a la biblioteca de nit, per exemple. Hi ha cues a Barcelona i a vegades hi ha estudiants que volen entrar i han de marxar perquè està ple.
Que, per cert, a racu.cat trobareu un hola, guapo, et diuen també quan entres a la biblioteca. A racu.cat trobareu un reportatge que ha fet el Xavi González també sobre estudiar de nit. I la presència del mòbil, clar, tu sí, però a la teva època com a interrupció no existia.
Jo vaig tenir molta sort de fer la selectivitat sense mòbil.
És que és això.
Ara l'examen d'història seria un 0,2.
Però els mòbils anaven amb saldo.
El de la teva època anava amb saldo, clar.
Si no podies gastar. Perduda com a molt.
No, però no tenies internet?
No,
eren SMS.
Som del mateix any que ella i... no recordo distreure'm. Amb el mòbil.
No et distreies tant.
Heu guardat els apunts d'aquella època? No. Els teniu en algun lloc o què?
Jo els tinc a casa encara guardats.
Sí, eh?
Jo també els guardo.
Jo crec que els guarden els meus pares.
Els meus pares també dec tenir alguna cosa.
Els de facultat, no dels exàmens de la sèrie.
Però els de facultat perquè estan plens de tonteries, de dibuixets que fèiem els companys i tal, però no, no pels apunts en si.
Notes, títols, coses d'aquestes sí que les guardeu?
Negatiu.
Negatiu. Mm. Tu sí? Jo, tu guardes tot, Xavi?
Sí, sí. Tinc una mica de Diògenes. No, però les guardo perquè em va passar una mica com al Marc.
Sí.
Jo anava per metge, estudiava per medicina, però vaig començar a fer ràdio i vaig dir, va, com que jo volia estudiar al costat de casa, per a l'autònoma vaig posar medicina i comunicació.
Les dues?
Sí, i em vaig quedar...
Amb l'ordre de...
Medicina primer i comunicació sí. segon. I em vaig quedar 0,017 de medicina.
0,017?
I vaig entrar a comunicació com a segona opció.
Hòstia, però devia estar alta també, a
sí,
l'autònoma.
Sí, era un 8,07.
Veus? És que eren altíssimes. És que ara ja no, no es pot comparar. A més missatges dels
ulls. Mira, el David, per exemple, ens diu dues coses gracioses. Soc de ciències i vaig treure un 8 a lletres i un 5 a ciències.
Certa.
La pitjor història, 4 segles a explicar. Lo mai vist.
Són
molt ambiciosos aquests exàmens a vegades. Bé, Merques Mar diu, quan jo vaig fer la selectivitat hi havia un dia al mig, era sí. agònic, el meu professor de matemàtiques...
Jo no, ens... crec que eren 3 dies seguits, un dia al mig hi havia.
Jo recordo que hi havia el primer dia d'exàmens, dia de descans i el segon dia d'exàmens. I el dia de descans jo vaig anar al cine.
Sí.
Però i el dia abans vas estar rodant un anunci,
de fet,
vull dir que...
Descans, què fas? Pues vas al cine.
Clar, mira, aquest, el Merques Mar, els veu que el seu professor de mates li va dir que els va dir a tota la classe que anessin a PortAventura. Diu, aleshores pensàvem que estava boig, ara penso que hagués sigut la millor opció.
Sí, però
realment.
Si no t'atabales, o sigui, la... però és molt cruel fotre-hi un dia al mig de lliure.
No, jo crec que està millor,
Tu creus?
Sí,
jo
sí,
però no,
a mi em va servir per descansar.
Dia. Oi que no? Jo crec que són els 3 dies seguits.
3 dies seguits.
3 dies seguits, potser hi havia un que tenies 3 exàmens i l'altre un.
L'últim jo crec que només n'hi havia 2, ja.
O 2, o els que
siguin. Pot ser que fossin 3, 3 i 2. O...
Però que et diguin, ara tens un dia lliure i què fas amb els nervis? Perquè en un dia sí que ja no estudies res.
Cinema.
Més esquemes.
Ja, però per cinema estàs pensant amb l'esquema. No us ho he preguntat, xulet? Xuletes no,
No, mai.
Perdoneu, doncs també van bé per estudiar.
Van molt bé, també van bé. Quan te les fas, estàs fent un esquema mental.
Però no la cele ni mai, en general.
No.
Però digueu la veritat.
Potser alguna fórmula sí.
Sí,
alguna cosa. No em servia de res. No em servia de res, la fórmula.
El llapis a l'etapa de la calculadora que no es veia.
Exacte.
No, perdona. Hi havia gent, autèntics professionals, que semblava allò tret de l'última de James Bond, que amb el boli, mirant a contrallum amb tinta iridiscent i es projectava
això?
A la paret.
Jo ho tenies, a mi em passava que jo si intentava fer una xuleta, dic, perquè la portaré si ja me'n recordo, m'ha costat tant d'escriure-ho que ja me'n recordo.
Bé, això està bé. I el que passa que llavors havies de tenir la lletra molt petita per fer aquestes coses.
Però hi havia els retrovadors aquells,
sí.
Com es
deia? Retrovadors?
Un retrovador, no me'n recordo aquella marca.
El 0,2.
Rotri, no?
Mira
la Fulquet. 0,2, amb un pic, no. Què passa? O sigui, era l'expert en sí. fer xuletes.
A col vaig fer moltes xuletes. Ganxines blanques a la vora de la faldilla llarga. Home,
tu... Jo la faldilla no m'hi cabia.
La vora, i tenies allà tot Grècia, Roma i el que convingués.
Perdoneu, deixeu-me introduir un tema que jo crec que més d'una persona s'identificarà, que és el que passa quan surts de l'examen. Jo també em vaig veure algun d'aquests. El Joan, via Twitter, a l'examen de lletres de selectivitat, el 87, em va agafar migranya i vaig acabar com vaig poder, i al sortir ho vaig treure tot.
Ai.
Jo em vaig veure, d'aquestes escenes al sortir, tot a fora.
No?
Home, és que clar, és que és molt cruel el moment aquell de comparació. Jo crec que s'haurien de... Cadascú hauria d'anar amb una mena de passadís directe cap a casa. I no parleu amb ningú, perquè és que és terrible la comparativa. Però el que ens deia la Garolera aquest matí, deia, clar, nosaltres vam dir, ho trencarem tot, i dijous a l'últim dia de selectivitat, quedem, sortim de festa, tal. I van sortir, i es veu que al cap de 5 minuts estaven tornant a casa perquè feien una cara de... Avui no, jo no necessito dormir. Bé, a 3 minuts i 3 quarts d'una del migdia ho deixarem aquí.
Puc acabar amb una anècdota simpàtica d'un oient? Va, vinga, l'Anna, que ens envia un mail i diu: nosaltres vam fer la selectivitat a Bellaterra l'any 88, quan vam baixar del tren, que ja era una excursió, també. La meva amiga Mònica va saludar un gosset que hi havia per allà i l'animalet ens va seguir fins l'aula. Es va seure al costat de la Mònica. Van haver de fer fora el gos per començar l'examen.
Estaves també, el gos volia fer l'examen també.
Exacte.
Que, però que, no ens explica què va passar amb el gos, perquè clar, molt bé, el treus de l'aula, però no. Pobre nanos, ha estat seguint durant 3 quilòmetres i ara
però és que la Mònica havia d'estar allà fent la selectivitat.
Oh, bueno, ja, però escolta'm...
No me'l vaig endur, t'ho prometo.
Eh?
No me'l vaig endur.
No te'l vas endur. Està bé, no és aquesta Mònica. Bé, els agraeixo moltíssim al Marc Pastor i a la Gent Díaz que ens hagin acompanyat avui per explicar també les seves selectivitats i als oients que han volgut participar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I molts ànims, eh? Sobretot a tota la gent que ara està acabant-ho. Ara ja no hi ha temps, no? O sigui, ara que queden 3 dies ja
que
per estudiar.
Que
vagin al cine. No fan res, fan la mòmia.
Bueno, poden dormir.
2 minuts i 3 quarts d'una, gràcies.
Via lliure. amb Xavi Bundó.
I on voleu anar de vacances?
Jo vull a la muntanya.
Doncs fet, i aquest any encara seran millors perquè vindran els avis.
Ara sí que tota la família anireu junts de vacances. Apunteu-vos a un dels albergs de la Xanascat. Gaudireu de la natura, coneixereu millor el nostre país i tot a uns preus molt assequibles. I ara els majors de 65 anys gaudiran d'un 50% de descompte. Preinscripcions a xanascat.cat/vacancesenfamilia. Fins al 12 de juny. Generalitat de Catalunya.
Ens posem en ruta. T'apuntes? Durant el mes de juny, torna la ruta Vol d'Ànima de Raïmat. Una ruta per restaurants de Catalunya, on a més de gaudir d'un menú maridat amb Vol d'Ànima de Raïmat a un preu exclusiu, podràs guanyar un viatge amb globus per a dues persones. Consulta la llista de restaurants a raimat.com/ruta.
Arriben les megaofertes de MediaMark.
Ja a MediaMarkt és un portàtil Lenovo per 299 euros, una tele Sony per 279 euros o un smartphone Huawei per 129 euros. Només fins al 14 de juny. MediaMarkt.
Ei, Joan, on vas tan atrafegat?
Ahir vaig anar a sopar a casa als sogres i sense voler vaig trencar diverses copes. Vaig a comprar-ne de noves.
Tranquil. Ara si truques a Maset del Lleó per la compra de 12 ampolles en regalen fins a 12 copes de cristall de la marca Espigalau. A més et porten els vins i caves directament a casa sense despeses d'enviament. Aprofita aquesta oferta i truca al 902 200 250 o entra a maset.cat. Maset del Lleó, directe del celler, a casa seva.
Manrusiònica, Festival Internacional de Música Electrònica. Aquest dissabte de les 12 del migdia fins a les 6 de la matinada a Manresa. 20 hores de música electrònica en DJ Edgetronic, Erics Neo, Alexander Robotnik i 12 artistes més. Videomapping a la seu. Entrada lliure. Més info a manrusiònica.com.
Menja bé i aprofita l'estiu a l'aire lliure. Aconsegueix amb La Vanguardia el número 2 de la revista Receptes by Cuina. Pícnics, barbacoes i moltes idees per gaudir del bon temps. I a més, et donem en exclusiva el número de juny de la revista Cuina. A partir del 10 de juny, pack especial de les dues revistes per només 4,95 €. Amb La Vanguardia.
RAC 1. Dijous 15 de juny, RAC 1 i Norwegian presenten Islàndia des de la plaça Islàndia de Barcelona, al barri de Navas.
Com? Que a Barcelona hi ha una plaça que ja porta el nom del nostre programa de ràdio?
Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, on nosaltres portem el nom de la ciutat.
Vine a celebrar amb nosaltres el Dia Nacional d'Islàndia a la plaça que porta el nom del nostre club.
Club.
Dijous 15 de juny, a partir de les 7 de la tarda,
Islàndia des de la plaça Islàndia.
I esteu tots convidats, i a més, si aquestes vacances marxeu de viatge a Islàndia, a sobre us en portareu un regal.
Amb la col·laboració de Royal, el Consolat d'Islàndia a Barcelona i Bonpreu Esclat.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Et preocupes per la teva salut? Fas esport? Tens fills en edat de creixement?
Casa Tió introdueix la vitamina C natural a la teva dieta per millorar les defenses i l'absorció de ferro de tota la família i durant tot l'any.
Ara les nostres hamburgueses de vedella i de carn mixta tenen un contingut extra de vitamina C natural.
Busca la teva botiga de Casa Tió i informa't en el nostre web casatió.com.
De l'1 al 15 de juny, a l'Escala gaudeix de les jornades gastronòmiques de la Sèpia.
Un producte del mar, pescat, cuinat i elaborat a l'Escala.
Tasta els menús dels restaurants participants.
De l'1 al 15 de juny, jornades gastronòmiques de la Sèpia a l'Escala.
En Sèpia.
Més informació a visitlescala.com.
Has tastat alguna vegada la tonyina roja Balfagó?
No.
Doncs et convido a menjar-ne un restaurant de Barcelona adherit a la primera quinzena de la tonyina roja Balfagó. Del 26 de maig a l'11 de juny tastarem l'autèntica tonyina roja Tunus Tinus. Primera quinzena de la tonyina roja Balfagó a Barcelona. L'autèntica tonyina roja a més de 70 restaurants del 26 de maig a l'11 de juny. Més informació a Facebook a Balfagó Group.
Te n'has assabentat? Si reserves amb Grimaldi el teu viatge amb vaixell a Sardenya, tindràs un 20% de descompte.
Aquest estiu?
Esclar, només fins al 18 de juny. No esperis més. Reserva ara amb Grimaldi Lines.
El cinema és un art fascinant. I vist des de l'òptica d'un geni...
Diego, no veo nada.
Encara més. Gaudeix de l'univers de Woody Allen amb 9 de les pel·lícules que l'han convertit en un dels directors més estimats i respectats. Cicle Woody Allen.
Toda tu vida es nihilismo, sarcasmo y orgasmo.
¿Sabes? En Francia con ese eslogan me harían presidente.
Cada dijous a la nit a 8 TV.
Volem tornar al nostre futbol on es mereix. Aquest dissabte a les 7 al mini, tornada del playoff de Sens a segona.
Barça B Cartagena des de 3 euros i socis gratis. I a les 10 al Camp Nou gaudeix amb la festa del 25 aniversari de Wembley amb entrada gratuïta. Vine al Mini, amb tu som imparables.
Preparats? Llestos? Ja!
RAC 1, amb el suport de
Mizuno,
CaixaBank,
Fiat Assegurances,
Noel Alimentària,
Quirocrim
i Maset del Lleó
us convida a participar en la tercera cursa de RAC 1. El diumenge 18 de juny, 5 quilòmetres de recorregut pel centre de Tarragona, passant per molts dels escenaris històrics de la ciutat. Ja us podeu inscriure i participar en la tercera edició de la cursa de RAC 1.
La festa esportiva del diumenge 18 de juny a Tarragona.
Inscriviu-vos-hi i sumeu-vos a la festa. Tota la informació a RAC1.cat.
Per comentaris i opinions, busqueu l'etiqueta Cursa RAC 1.
Corredors, grans, petits, mitjans, alts, baixos, prims, grassos.
Estem preparats.
RAC 1, fent cursa.
A Tarragona.
Tots som 1.
Corre, Jou.
Amb la col·laboració de
Torrons Vicenç,
amb Malleu Origen,
Sòria Natural,
Renfe,
Vista Òptica,
Nomen,
Beri,
Aquarius,
Port de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat.
És fàcil.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i la una. No sé si sabeu que a Barcelona no és estiu fins que arriba el Cruïlla. Bueno, senyors, abans deixeu-me saludar els barmotors habituals, el Tomàs Fuentes, el Martos i també el Pardina. Què tal, els tres? Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Bon dia.
No sé si sabeu que a Barcelona no és estiu fins que arriba el Cruïlla. Aquest any aneu-vos preparant per començar el mes de juliol amb Estrella d'Am i el festival d'estiu per excel·lència, el Cruïlla. I podeu veure Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy, Tudor Cinema Club, Ryan Adams, The Luminers i molts més. Com podeu aconseguir entrades? Doncs molt fàcil, a través del seu web cruillabarcelona.com, els dies 7, 8 i 9 de Barcelona, Festival Cruïlla.
Fem el vermut amb Vermuts Miró, el de tota la teva vida.
Ja per començar, missatge de Quim Monzó.
Rebo.
No, i a més va dirigit a tu.
Ai.
Diu en cap o via Twitter, Tomàs Fuentes, sense ulleres no és ell. Perquè suposo que heu penjat una fotografia i no portes les ulleres i es queixa.
Em fascina que es fixi en mi. Jo pensava que no, que era transparent.
Però jo crec que teniu una relació d'enamorament bastant intensa.
Sí, home. Bueno, a mi ell m'agrada, però ell no em fa cas. No em fa cas.
Bé, potser ara que t'has posat lentilles, potser ara sí que
em fa cas. Si vol, puc comprar de colors. Digue'm quin color t'agrada, em poso unes lentilles.
Està bé, perquè ara el Tomàs cada setmana vindrà amb algun detall per cridar l'atenció a les fotos. Llavis pintats per agradar anant poc, cada cop més al Monzó.
Sorprendre's al Monzó tampoc. Vull dir que també hem vist fotos del Monzó vestit de dona.
Igual de
allà amb un peix al costat.
Menjar.
Uns callos,
el que li agrada
tripa,
a ell.
Tal. Bé, ja sabeu que el Vermut Miró avui ens patrocina com cada cap de setmana el Vermut. Gentilesa, avui tenim Vermut Miró Fusion, que és un vermut fet amb col·laboració de Paco Pérez, xef 5 estrelles Michelin, dues llaunes de Vermucola i de Piqué, que aquestes les trobeu a faltar, ja ho sé, i de Piqué, col·laboradors Vermuts Miró, les patates Piqué, mira, ja les està veient, autèntiques casolanes, i les xips al pebre sobre flor de sal. I veig que, no sé per què, han estat eliminades d'una forma incomprensible les cotnes.
Sí. Han estat deixades a banda.
Ha estat a lavar-les i desaparèixer.
Sí. És jo no ho entenc, això.
Anti-influencer, perquè... Tot el que dius tu.
Si ho dius a l'antena, que són molt bones, i te les treuen. Sí. És el món al revés.
Això ja els agrada. Els traiem i els posem una cosa nova, perquè a mi m'agrada sobretot el detall de Fusion, Vermut Fusion. És com una tarifa de Movistar. Et venen les patates i la Champions. Espero que sigui així.
Jo us anava a treure el tema de la selectivitat, però crec que ja està, ja n'hem parlat prou. Hauríem de parlar de l'edat i la pregunta, però és que jo crec que el tema central de la jornada és el bombo del Manolo.
Home, pobre.
Jo,
home, pobre.
Em sembla durant unes hores.
Jo tinc una teoria.
És molt greu.
que és que... Bueno, la notícia és que va perdre el... Manolo del Bombo va perdre el Bombo, que també és, ostres...
No, és... Home, a veure, és com... No ho sé, és el teu cognom. Clar, no es diu Manolo López, es diu Manolo del Bombo.
Clar, de sobte va veure que era Manolo el Raro. I és, com pots perdre de vista el Bombo, si és la teva vida? Doncs el va perdre i jo crec que el va amagar ell, fixa't.
Teoria de la conspiració.
Sí, qui vol un Bombo on posa Manolo del Bombo Espanya? Com vens això? No pots vendre. Sí,
home, ho vens a Wallapop.
Sí, home.
Molt poc dissimulat, no?
Pillant de seguida, clar. És l'autèntico.
I el va trobar...
És com robar una obra d'art molt important.
I posar-la a Wallapop.
I posar-la a Wallapop. Què en fas, no? No, vull dir, no la colares en cap mercat negre.
I a més, qui roba un Bombo? És que és això, és de... Ostres, mira ese cotxe, jo sóc de Badalona, vull dir...
I robeu coses, habitualment.
No obriria mai un cotxe amb un Bombo dins, és que és absurd. Per tant, crec que és una pantomima que ha fet ell perquè se'n parli una mica.
Molt bona teoria.
Però més... plorava, amb l'entrevista a la COPE.
Estoy deshecho.
Además, me operaron. I és... sí. Hi havia una cosa també molt estranya, molt... va passar així, que és... El Bombo no lo llevaba yo, lo llevaban unas chicas en su coche. Y es... Uy. Y aquí hay una cosa muy turbia que...
I el va trobar l'Armada Espanyola.
Sí.
Els mateixos que van recuperar a Perejil. Sempre en missions importants.
En servei públic.
Corea del Nord i Estats Units en plena guerra nuclear i l'Armada Espanyola recuperant el Bombo de Manolo. Ara, es veu que el va tornar un noi... és a dir, li van robar i el va tornar una persona de l'Armada.
Ah, que... no va ser una missió de salvament, per entendre'ns allò, recuperar-la amb els geos.
Salvar el soldado Bombo de Manolo. No.
Un tio de l'Armada que el va trobar a la cruïlla de sortir de la feina.
Sí, se'l va deixar.
Jo crec que s'ha de ser, tornant al tema, molt mala persona, algú sense sentiments i una autèntica rata de claveguera per tornar al Bombo.
Jo durant uns minuts pensava, la teoria era que li havien robat els veïns, perquè era, que parella amb el Bombo.
Tu vols dir que a casa ell toca el Bombo?
Clar, ha d'assajar. No és fàcil,
Perquè per treure la nota en el moment adequat.
Clar, no és fàcil, són molts anys, però...
Està molt bé això que hagi tornat a ressorgir un personatge com el de Manol del Bombo, jo ho lligaria amb l'actualitat catalana faria que la independència es decidís entre una batalla a fang entre Manol del Bombo i l'avi del Barça. Lluita. I el que surti guanyador d'aquí és
campió.
Som independents o no?
Ah, depèn d'això, sí, però a veure, en principi el Barça i com a representant de la independència, bé...
Permetem la llicència. Ara sortirà algú, no? Amb aquesta veu, Sempre que vols desprestigiar algú, li poses una veu.
Sí, és veritat, sempre... Ningú parla així. Quan vols imitar algú... Ningú parla així.
O sigui... La sí, ara jo vull... No és una bona imitació.
Clar, jo ara, no, jo ara no vull riure de tu i dic, no és una bona imitació, però ningú, no parles això.
En canvi, no te la poses mai a tu. No atribueixes mai aquesta veu en una anècdota. En plan, vaig anar al camarer i vaig dir, posem un xuc, una entrepada de tal. I el camarer, no t'ho podem posar. Perquè... I jo li vaig dir...
Sempre són els altres, sí.
Però com a queixa formal, m'agrada molt aquesta queixa formal. No, però algú que... que t'estigui imitant a la cara i t'estigui fent aquesta mena nyi, 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 i dir-li, perdona, no m'estàs imitant bé. Com a mínim, si vols imitar-me, truca a l'altre o truca a l'Oriol Cruz, que t'ensenyi una mica
bé,
a imitar el to de veu.
Home, m'agradaria trobar-se algú que realment parlés així. La primera persona que parla amb aquest to de veu de
una mica normal, Vull dir, una mica Franco, no? Espanyoles! Una mica això.
Perdona, estem buscant la persona a tot el món que...
Igual Franco parlava així, perquè se n'en fotia, els republicans. Avui los republicanos venid en que tal.
Viva España, viva la democracia. Sí, pot ser.
Avui los demócratas.
De sobte em cauria una mica bé. Sí, que això fos veritat.
3 minuts i la una.
3 minuts i la una. Yo
amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador.
Hi ha dues biografies molt esperades que s'han anunciat. Que s'han anunciat aquesta setmana. Una és la de Carmen de Mairena.
Oi.
I... Oi. Que mai microimitació, no la compro. I l'altra és la del Julio Iglesias.
Home.
Quina llegiu abans?
El llibre de Julio Iglesias no es pot dir que Kamasutra perquè el nom ja està pillat.
No? Ostres, no sé.
No hi ha una tercera via, per exemple? No sé.
Què? Perquè no t'agraden?
Josma, algun temit.
Jo estic decebut perquè de la Carmen de Mairena m'esperava que publiquessin l'antologia poètica i no la biografia.
Sí, senyor.
Jo volia una antologia de les millors rimes, consonants.
Que segur que te'n saps alguna. Que es pugui sonar per la ràdio.
Ah, que pugui sonar per la ràdio, no ho sé. Jo em sé la de Jo soy esa.
Vale, doncs
és igual. Sí, no, jo soy como la Pantoja. Va, no sé què que veo, no sé què que se me antoja. M'agrada molt lo random d'aquestes poesies, perquè la Pantoja no és així. Mira que és coses, però has fet aquesta rima amb la Pantoja. Pobre senyora, ja prou tinc amb lo meu, que ara m'estàs dient que no sé què
no sé, que veo. Que valdria la pena haver publicat aquest llibre. Ja que vam publicar la Glòria Fuertes, els de Blacky Box, fa poc, doncs home, també la Carmen de Mairena.
Tu estàs reivindicant poesia completa de Carmen de Mairena.
Exacte, l'antologia, sí. Amb extras i totes les versions censurades, que se'n tenien molts.
O un disc de Raimon, amb lletres de Carmen de Mairena.
Mira, va. El 14 de juny, surt amb el segell de Blacky Books. La del Julio Iglesias, veig que no us genera cap interès.
Sí, home, i tant. Però espero que sigui un llibre de trucos per fer això, que fa ell tant.
Que és? Veig, sí, d'acord.
I lo sabes.
És que estava buscant ara, mentre estàveu dient això de la Mairena, una entrevista de l'Imanol Arias que surt demà publicada al Dominical del Periódico, que diu, vaig treure els diners d'Espanya per por.
Sí. Campeón.
Vale. És que aquest és el titular.
Per por al llibre de la Carmen de Mairena o per por en general?
Li pregunten, dice que sacó el dinero fuera de España por miedo. Diu, a otra, i li pregunten, a otra guerra, a pasar hambre. I diu, no, a lo que ocurrió después de un discurso que yo hice contra ETA. Per l'amenaça de Tarra. En comptes de marxar ell...
Treu els diners.
Em sembla excel·lent.
Abans de matar-me em robaran.